migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com esteu? Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, migdia COPE, des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Una abraçada per tots, encantat de parlar amb vosaltres. El dia 2 de maig, el proper divendres, enmig del pont, és el dia, la jornada per la lluita i la conscienciació contra l'assetjament escolar, el bullying. És un anglicisme que hem adoptat, doncs, per parlar d'aquesta xacra, que és el bullying. Mireu, és una qüestió també de percepció i de sensibilitat. Hem avançat molt afortunadament davant de tot això. Quan jo anava a col·le, els que tenim 50 anys, igual una mica menys també, no? 50, 56, doncs hi havia capítols de bullying, però no ho identificàvem com a tal. No hi havia aquesta sensibilització davant d'aquest assetjament escolar. Després, amb el temps ho reflexiones i dius, ostres, en aquell moment, igual, aquell nano, ostres, estava patint un seriós assetjament escolar, un seriós capítol de bullying. I afortunadament tot això ha anat canviant, afortunadament la sensibilització augmenta i afortunadament les coses, doncs, es van obrint cada cop més, afortunadament, perquè en aquell moment no serà conscient de tot això. Ni uns sí perquè ho patien, i els altres, una de dues, perquè ho feien, perdoneu l'expressió, o a mala llet, o senzillament com una broma, i no ho identificaven com un assetjament o que estaven fent alguna cosa malament. No estic justificant res, ni molt menys, però és cert, moltes vegades, quan s'ha parlat amb aquells nanos que ja són adults, que feien allò de bullying, pensen, no, però si nosaltres estàvem fent una broma sense ànim de matxacar ningú, però ho estaves fent. Bé, això seria un vano que a l'obrir-lo trobarien un munt de coses, un ventall que trobarien un munt de coses, eh? Bé, el dia 2 és el dia de la conscienciació contra el bullying. Hi ha una enquesta que diu que és una xifra brutal, el 66,2% dels menors d'edat han patit bullying i un alt percentatge no parla amb ningú. D'aquest 66 hauríem de parlar d'uns estrats, d'unes capes de bullying des de que fa, de la molt fina a la més greu, en aquest cas, eh? Estem parlant d'una enquesta del Ministeri, en aquest cas. És una qüestió difícil, eh? Diuen, o almenys aquest estudi, diu que més de la meitat del bullying, d'aquest assetjament, es porta a terme al pati. Seria un 57,8%. En diferències entre primària i secundària, que a primària estaria el 69,6% i a secundària el 48,8%. Estem parlant de xifres realment que espanten, i per això cal tenir les orelles ben aixecades. El paper de les classes, el paper del professorat, el paper de les famílies en tot això és cabdal per detectar i contenir aquest bullying. És cabdal, són papers cabdals. En aquest cas, si em permeteu, parlarem amb l'Alba Pons. L'Alba Pons és una noia que va ser víctima de bullying. I volem saber la seva experiència. Què va fer, com va fer i com va sortir de tot això? I ara què? I ara com està? Alba, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Gràcies per atendre'ns, sobretot per explicar-nos la teva experiència, Alba. Això per començar. Quants anys tens, Alba? Perdona la indiscreció, ja sé que això no es pregunta, però quants anys tens?
Tinc 28 anys.
28 anys. Alba, i com va començar tot?
Doncs jo anava a una escola molt petita, en un poble, i sempre havíem sigut molt pocs de classe, i tot va començar, doncs, a primer de primària, quan les noies, diguem, que estaven a la meva classe, em van començar a fer el buit, i tot va començar a poc a poc. O sigui, al principi no te n'adonaves del que estava passant, però sí. Sí que és veritat que cada dia, a l'hora del pati, acabava plorant, sempre hi havia conflictes, i així va començar.
I per què et feien el buit? Hi havia algun motiu que coneguessis? Per què?
Tot va començar, diguem, amb que em deien el típic que es diu ampollona, no? Quan una persona treu bones notes.
Sí.
Doncs aquí va començar.
Sí, per ser bon estudiant, bàsicament.
Sí.
I per treure bones notes, aquí va començar. Clar, en quin moment això comença a afectar-te?
Doncs jo crec que em va començar a afectar ja des d'un principi, perquè, clar, al ser un col·le tan petit, quan no podia anar amb una amiga, sempre em quedava sola, perquè no hi havia gaires més opcions per anar amb altra gent.
Ja. Yeah.
I jo crec que des de molt petita ja em va començar a afectar sobretot a l'autoestima i a com em veia a mi mateixa. Però no en vaig ser conscient fins al cap d'uns anys, quan ja anava a l'institut, que sí que tot això va agafar molt més pes, i fins que no vaig demanar ajuda als meus pares i vaig començar a anar al psicòleg per tractar-ho, doncs m'afectava la meva manera de relacionar-me amb la gent.
Clar.
Era molt tímida, sempre acceptava tot el que em deien i intentava encaixar.
És curiós, Alba, perquè em dius que comença a primària, va començar tot, i després ja a l'institut, tot això es trasllada a l'institut, perquè tenies els mateixos companys, potser.
Sí, bueno, a l'institut sí que és veritat que els primers anys va anar una mica menys, perquè vaig conèixer gent nova, però després cap a tercer, quart d'ESO, tot va continuar.
Pels mateixos motius?
Sí, els mateixos motius, era.
És curiós, perquè com una cosa positiva desperta aquestes enveges, perquè en el fons era una enveja. Tu vas intentar parlar amb elles o vas intentar, no sé, preguntar el per què, o senzillament era tal l'assetjament i l'agobi que no, ni podies?
En un inici sí que vaig intentar parlar amb elles i vaig intentar parlar amb els professors de l'escola, però no s'hi va fer gaire res. De fet, no hi va posar el nom de bullying ningú fins al cap de molts anys.
Clar. Bé, això en quin moment, Alba, comences a demanar ajuda? En quin moment decideixes dir, ostres, és que necessito donar un cop de timó a tot això i que a veure on hi pot haver una sortida? En quin moment va ser?
Doncs va ser quan, diguem, ja no podia fer gaire cosa. En l'institut em sentia molt sola, i sí que recordo, bueno, que em va començar a afectar altres àrees, com seria no tenia ganes de fer res, estava molt sola a casa, i el que sempre m'havia agradat, que era l'esport, ja no em motivava tampoc anar a entrenar, i quan ja em vaig començar a notar així, sí que els meus pares se'n van adonar i em van donar l'opció d'anar al psicòleg.
D'acord. Perquè més enllà d'això no vas tenir, vull dir, no, això de depressions i coses així vas acabar tenint o no?
Sí, de fet, sí. Jo he passat per diverses depressions majors, sí, i un trastorn de la conducta alimentària.
I tot això ha arrelat al bullying?
Sí, el bullying, i s'hi van afegir altres elements,
ja.
Però sí que va ser l'inici.
O sigui, va ser un ventall que va coincidir. Bé, i a partir de que comença a anar al psicòleg i tot això, la cosa comença a agafar bon camí?
Sí. Sí que és veritat que al principi va ser molt difícil, perquè anar al psicòleg no és anar un dia i que tot sigui meravellós el dia següent, sinó que és un procés.
Sí.
Però al llarg de tot aquest procés sí que em van poder ajudar molt a veure què m'agradava, a creure més en mi, a trobar nous amics, trobar noves xarxes, no? I sí que m'ha ajudat moltíssim, i a més ara mateix ho considero com una gran oportunitat que se'm va oferir el tema del psicòleg, perquè ara sóc professora, i sí que és veritat que el haver pogut treballar tot això també m'ajuda en el tema de la tutoria, a ajudar, diguem, alumnes que tinc actualment que poden estar passant per una situació similar.
Clar, és a dir, que tens més facilitat, tal vez, potser per trobar que hi hagi un problema d'aquestes característiques.
Sí, exacte. Però tot i que és com has dit, que cada cas és un món.
Sí, sí, és cert. Això és cert, que no hi ha una vareta màgica per tot. Tots tenen un factor comú, però cada persona és un món, això és veritat. Alba, i és fins i tot curiositat morbosa, però t'has tornat a trobar amb la gent que et feia el buit?
Sí, de fet, ara fa 2 anys van voler fer un sopar així amb la gent de l'escola per tornar-nos a trobar tots. Al principi no hi volia anar, però sí que és veritat que hi havia alguna persona que sí que mai no m'havia tractat malament i tenia ganes de veure'ls. I vaig dir per què no. I vaig anar. I el que em vaig adonar, una cosa bastant interessant, sí, és que allò que jo considerava que m'havia fet tant i tant de mal, molts d'ells ho recordaven com a bromes. Bromes que no tenien més importància.
D'acord. És a dir, que ells no tenien aquesta consciència de que s'estaven fent tant de mal.
No, en general no.
Carai. És a dir, que entenc que això ho vas parlar amb ells, tota aquesta situació.
Sí, després ho vaig parlar una mica amb ells i m'ha ajudat una mica també a perdonar-los per poder seguir endavant, no? Perquè al final el que no volia era quedar-me encallada amb un tema que m'havia passat fa anys.
És a dir, pots considerar ara mateix que ja estàs... Ostres, anava a dir curada, però no seria la paraula perquè no és una malaltia. Però no és... Superat, que ho has superat, tot això?
Aquesta sí, seria la paraula, sí? Sí, jo considero que sí que ho he superat i que, bueno, m'ha ajudat al final també el fet de superar-ho a conèixer-me una mica més i a veure què volia fer també amb la meva vida.
Doncs veig que has fet moltes coses amb la teva vida. Ara ja ets professora, així que felicitats. Així que veig que has posat bona prova a la teva vida.
Moltes gràcies.
Així que molt bé. Alba Pons, escolta'm, gràcies per la xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. I la darrera pregunta que et faria, Alba, que diries, o ara mateix, tenint en compte i que cada persona és un món i que cada situació dins d'un mateix, una mateixa etiqueta, que és la de bullying, pot ser molt diferent... Quin consell donaries tu a un nano, un nen o nena que estigui passant per una cosa així?
Doncs, sobretot, sé que és molt, molt i molt complicat, però que es demani ajuda, que no ho intentis amagar, perquè al final hi ha molta gent que et pot ajudar. Actualment la gent està més, bueno, està més sensibilitzada i saben més del que es parla, i que demanin ajuda als pares, als amics, a qui sigui... qualsevol persona que tinguin a prop, que no s'ho quedin per ells, que al final tot això es pot tractar i es pot seguir endavant.
Doncs, Alba Pons, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i sobretot per haver explicat la teva experiència. És potser sempre un bon exemple. Moltes gràcies.
Gracias a vosotros.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Hola, que no tienes seguro para mi coche eléctrico.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
¿Necesitas ver resultados reales para bajar de peso? Con el plan 1-2-3 vas a reducir tus medidas y deshincharte y sentirte más ligero con resultados reales. Y en solo 3 semanas pierdes de 4 a 7 kilos y más de 3 centímetros de volumen. Así que anímate ya antes del verano y vas a lucir cuerpazo. Enriqueta, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Cruz. Claro que sí, porque si no hacemos nada, pues el peso sigue subiendo, ¿no? Y hoy es el mejor día para empezar a cuidarte de ti. Con el plan 1-2-3 vas a bajar de peso porque es fácil, porque es rápido, porque sí se puede. Y además, sin dietas extremas. Y con este calor el cuerpo se hincha, retenemos líquidos, tenemos el abdomen inflamado, intoxicado, subimos de peso. La solución, el plan 1-2-3, que dejamos de estar hinchados como un globo y bajamos ya más de 2 kilos, Cruz, pero en la primera semana.
Y es que el secreto está en su fórmula, que es 100% natural, sin químicos, con extractos de plantas que activan tu metabolismo. Vas a eliminar toxinas, te dan energía, por supuesto, con registro sanitario y farmacéutico y sin efectos secundarios. No son batidos, ¿eh? Es sencillo, es revolucionario, es fácil, es rápido. Y así funciona. La primera semana, Enriqueta, vamos a limpiar.
Efectivamente, con los sobres de piña que nos ayudan a bajar volumen, eliminamos todas las toxinas, los líquidos, combatimos el estreñimiento y, como decimos, ya bajas más de 2 kilos, pero atención, bajas también más de 2 centímetros de volumen.
La segunda semana vamos a renovar.
Claro, con los sobres de naranja mejoramos la flora, aplanamos el vientre, reducimos cintura, michelines, te sientes más ligero, más ligera, con muchísima más energía y, atención, y pierdes 2 kilos más.
Y la tercera semana es el momento de controlar el peso.
Claro, porque llegan las cápsulas que son captagrasas, que además son saciantes, sin perder nuestra masa muscular, sin efecto rebote. Y además con las cápsulas combatimos la celulitis, la flacidez, la barriguita, sin pasar hambre, y no tienes que matarte en el gimnasio, ¿eh? Eso sí, yo te aconsejo una rutina que sea sana.
El plan 1-2-3 es el plan de tu plan antes de ir a la playa. Vas a ver resultados reales desde la primera semana, natural, efectivo, fácil de tomar, los sobres de piña, naranja y las cápsulas, y vas a estar listo para perder de 4 a 7 kilos. Y además es que hoy hay un plan especial para los oyentes de COPE Cataluña, Enriqueta.
Una oferta muy especial para nuestros oyentes de COPE, porque van a tener gratis con el plan 1-2-3 las 3 infusiones, que es un complemento ideal. La detox, más la drena, más la lipo, que nos ayudan a seguir desintoxicando nuestro cuerpo. Pero atención, también de regalo nuestro gel reductor, destructor de grasa, que lleva rolón incorporado. Esta gran promoción para ti, llamándome ahora el teléfono 650-51-52-53.
650-51-52-53. Oye, ¿y si ponemos la caja de galletas, qué tal?
Pues me parece estupenda la idea, que me las pidas, ¿eh? Porque están buenísimas, buenísimas. Están elaboradas con cúrcuma y chía y se pueden tomar desde el minuto cero. Tienes las galletas, tienes las infusiones, tienes el gel reductor y lo tienes en tu casa por mensajería y sin gastos de envío. ¿Qué tienes que hacer? Llamarme ahora mismo. 650-51-52-53.
Y ahí está Enriqueta y todo su equipo para atenderte. Apúntatelo. 650-51-52-53. Enriqueta Patunés, Patunés.
I petonets per tu també. Adeu, adeu.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Atención, paletas, albañiles, reformistas. Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93 345 5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
De dilluns a divendres. Confidencia. Momentos.
Amb Luis Rodríguez.
migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui amb una mica d'esquadrats de temps, 30 segons sobre dos quarts de dues del migdia, per això no hem escoltat les senyals horàries. Estem una mica d'esquadrats, m'he menjat una mica de temps. Bé. És el moment. Benvinguts a la vostra COPE més propera. Migdia, COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Una abraçada per tothom. I és el moment de repassar i actualitzar la informació dels serveis. Comencem per la meteo. Bé, la història de la meteo és que no hi ha història. L'única història que us puc explicar durant tot aquest pont és que pugen les temperatures. I pujant amb ganes, eh? Pujant amb ganes. Ja a partir d'avui, sí, avui per la tarda, demà dijous, ja comença una escalada bastant pronunciada de les temperatures que ens donaran caloreta durant tot aquest pont llarg. Qui tingui la fortuna de fer pont durant tot aquest pont llarg, doncs calor, sol i calor. De fet, aquesta tarda esperem algun núvol residual d'evolució, no esperem pluges, esperem un augment de temperatures i sol arreu del territori. La fotografia és pràcticament la mateixa per demà dijous. Algun núvol d'evolució sol a tot el territori, tant pel matí com per la tarda, temperatures en augment pujant i pujant força. A tot estirar divendres sí que podem esperar algun plugim, sobretot cap a Ponent i al Pirineu Occidental. Aquí sí que podem esperar pluges i de més, però les temperatures continuaran pujant. Tant és que això serà un episodi de pluges divendres, dia 2, que passarà i ja està, i s'ha acabat. Però les temperatures continuaran pujant i el sol es mantindrà sobretot de cara a dissabte i diumenge. Així que serà el moment segurament d'estrenar, el que no ho ha fet encara, la màniga curta. I com tenim la situació a la xarxa viària? No sé si en pont llarg avui comença ja o es nota les carreteres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bon migdia, benvinguda.
Hola, bon migdia. Doncs l'operació sortida comença pròpiament a les 3. De moment encara no notem moltes afectacions per aquesta operació sortida del pont de Maig. Sí que hem de destacar un accident a l'autopista P7 a Santa Perpètua de Mogoda. Talla un carril en sentit sud, provoca un quilòmetre de cua en aquests moments. També la mateixa autopista P7, hi ha trànsit dens entre a la Roca del Vallès en sentit sud també, per un accident que hi havia que ja s'ha retirat. I cues doncs, a altres vies de l'àrea metropolitana, com la C-17, entre Parets i Mollets en sentit sud, o l'autovia 2 entre Prat de Llobregat i Sant Joan d'Espí en direcció Barcelona. De moment això és tot des de trànsit. Molt bona tarda.
Gràcies, Marta. Cuida't. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, bon migdia, benvingut.
Què tal, José Miguel, companys? Bon migdia. Avui sí.
Avui sí.
Avui sí.
Avui juga
avui
el Barça.
Sí, avui sí, a les 9 de la nit a Montjuïc, eh?
Avui sí.
Barça. Anirà al camp, vostè?
No.
No. Va, ja, no, clar, ja m'imagino, efectivament. Va, ho entenc perfectament, que no vagi al camp. Ja
posaré la tele i escoltaré Tempo de Juego.
És una bona recepta, aquesta.
Sí, tant.
El Paco González, amb el Manol Oliveros, la Condis, el Batllori...
I tant.
Etcètera, etcètera. Per veure què dona de si aquest Barça-Inter de Milà, partit d'anada de semifinals de la Lliga de Campions. Recordem, el Barça amb les baixes de Lewandowski i Balde. I, a més, en la convocatòria... clar, l'absència forçada de Ter Stegen, que no està inscrit a la Champions i que dona forat a que entri el porter del filial Astràlaga. A l'Inter, amb Marcus Thuram, previsiblement a la davantera, sense Pavar a la defensa i amb la intenció de tornar cap a Itàlia, de tornar cap a Milán amb un bon resultat i que l'eliminatòria s'acabi decidint el Giuseppe Meazza. Com per exemple el que passa a l'eliminatòria entre l'Arsenal i el Paris Saint-Germain. Ahir victòria francesa al camp de l'Arsenal, 0-1, als 4 minuts va marcar Dembélé i ja no va haver-hi més gols en tot el partit. L'eliminatòria, però, està oberta, perquè de la mateixa manera que el PSG guanya el camp de l'Arsenal, l'Arsenal pot guanyar el camp del Paris Saint-Germain, i a més Dembélé va acabar el partit tocat, o sigui que és una preocupació, hores d'ara, per un Luis Enrique que encara no es vol veure a la final de la Lliga. S'imagina vostè una final de la Lliga de Campions Luis Enrique contra el Barça?
Seria magnífica. Seria magnífica.
A qui vol vostè a la final?
Home, jo... que guanya el millor, però preferiria l'Arsenal.
Per algun motiu en concret?
O... perquè veig el PSG en millor forma que no pas l'Arsenal.
La veritat és que sense Messi, sense Neymar i sense Mbappé, Luis Enrique ha construït un equip perfectament futurible campió d'Europa amb tota la tranquil·litat del món. Sí, sí. I ara mateix, amb aquest gol de Dembélé, d'avantatge, home...
És un avantatge curta, però
candidat
avantatge,
a la final. Però ara mateix, candidat favorit per estar a la final. Vaja, que hi haurà tiempo de juego, eh? A l'Espanyol, és notícia la roda de premsa de Pol Lozano, que ha estat sincer, ha confessat que l'Espanyol té 39 punts, teòricament li faltarien 3 per arribar als 42, que és la xifra mítica de la permanència, i ha dit que, vulguis que no, el vestidor està... No ha volgut dir tranquil, però sí una mica més relaxat que a la primera volta per acabar de sentenciar aquesta permanència a la primera divisió a la propera temporada. Ja sigui amb resultats propis o amb resultats dels altres, ensopegades dels altres equips que estan lluitant per la permanència. De moment, aquest diumenge arriba el Betis a Cornellà, un Betis que està lluitant plaça de Lliga de Campions, però un Betis que vés a saber si arriba o no més o menys distret perquè juga Conference League aquest proper dijous. Mm-hmm. El Girona tenen molt clar que la tranquil·litat per quedar-se a la primera divisió passa per mantenir la porteria a zero i, escolti, com a plat previ d'aquest Barça-Inter, tenim un altre partidàs al Palau Blaugrana. Parlem de bàsquet, parlem de Barça-Mònaco.
Caixofaixa.
Parlem de Caixofaixa, o guanya el Barça, o adeu a l'Eurolliga. En parlarem d'aquest partit amb Nacho Rodríguez, un ex de la Casa Blaugrana pel que fa a la secció de bàsquet. Ahir, victòria del Madrid davant d'Olympiacos, força el quart partit, que es disputarà també a la capital d'Espanya. I en plena poliesportiva parlarem i estarem pendents de l'handbol, perquè hi ha també prèvia europea, en aquest cas, de la Lliga de Campions d'handbol, que el Barça ha de rematar contra el Pic Seguet, eliminatòria, on el conjunt d'Antonio Carlos Ortega, recordem, porta 3 gols de marge a favor del partit de Nadal.
José Luis, moltes gràcies.
Fins a la propera.
Fins dilluns.
Fins dilluns. No,
jo faig pont, jo faig pont.
Ah,
jo,
vostè fa sí, pont. Sí. Clar, ara entenc lo de les pluges i el pont.
Clar, m'interessava molt perquè jo faig pont. Mira, una vegada que agafo un pont, vull dir, el gaudiré en tot
és
cas.
És absolutament inadmissible que vostè li faci ara dentetes a la resta de companys de la redacció.
Bé, no, hi ha algú que fa també pont, eh? No només jo.
Oh, sí?
Sí, que tinguis un bon dia, cuida't molt, eh?
Nombres.
Ja li diré nom. Ja.
Vale.
Cuida't. Quan passen 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquestes informacions i d'altres a Esports Cope amb el Joan Batllori. De seguida parlarem de la feina, de la bona feina que fan a Arrel Sant Ignasi de Lleida atenent a persones sense llar, a persones que ho necessiten. Com es financien? Com ho fan? Quins projectes tenen? Quin és el perfil? Ha augmentat les persones que necessiten aquesta ajuda? De seguida en parlarem de tot això. Però abans, si em permeteu, anem a la notícia Orange al dia. Marc Puerto, bon dia.
Molt bon dia. T'explico que el 99% de les empreses espanyoles són pimes que donen feina a més del 70% de la força de treball. Tot i això, només el 14% de les petites i mitjanes empreses compten amb un pla de digitalització davant del 70% de les grans companyies. Aquesta diferència és deguda sobretot al fet de que les pimes s'enfronten a limitacions per adoptar tecnologies avançades com la manca de personal especialitzat, de recursos financers i d'estratègies clares de desenvolupament tecnològic.
Orange Empresas presenta todo para todos. Todo para el Porte Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Eso de que los padres de la novia tengamos que pagar la boda. De nuestro lado seremos 150 mínimo. Más DJ, autobuses, la preboda.
Cari, le estás poniendo el pañal del revés.
Uy, perdona.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones para autónomos de Mafre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubra más en nhcollection.com.
Feel the extraordinary.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. Pide cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España.
Carglass cambia, Carglass repara.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate dos gafas progresivas Mo por 199 euros. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Ideas para hacer el mejor regalo el Día de la Madre, por El Corte Inglés. Recuerda todas las veces que ella fue icónica y demuéstrale lo mucho que significa para ti. O regala unas zapatillas Adidas Originals Especial por 109,99 euros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día de la Madre. En tienda web y app del Corte Inglés.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Línia 105 por tantos. Aquest és el lema d'una nova proposta per donar a conèixer el paper transformador de l'Església en la societat de cara a la campanya de la renda. Aquesta iniciativa pretén apropar la realitat de la tasca social i espiritual que es du a terme des de parròquies i comunitats, especialment en l'àmbit local. Aquesta seria una de les claus, eh? Som al període de la presentació de la declaració de renda i, d'una forma voluntària, els contribuents podem marcar la casella 105. Aquesta casella destina el 0,7% de la quota íntegra de l'IRPF al sosteniment econòmic de l'Església i a tota la funció social que fan. Això s'ha dit molt, eh? I s'ha repetit molt, però no ve d'aquí tornar-ho a dir, no? Això no representa que ni que hagis de pagar més ni menys. És a dir, si t'han de tornar, tornaran. Si has de pagar, pagaràs el mateix. Ni més ni menys. Només és la decisió voluntària d'on vols destinar part dels teus tributs. També hi ha l'opció de marcar la casella 106, que està destinada a fins socials. I es poden marcar les dues, eh? I es distribueix entre les dues opcions. I si no marques cap casella, aquest 0,7% va destinat als pressupostos generals de l'Estat. Pues tu mismo. Sergi Tor, bon migdia, com estàs?
Hola, bon migdia, José Miguel.
Quin és el retorn dels diners que es destinen a l'Església Catòlica?
Doncs mira, és important perquè per cada euro de la despesa de l'Església, per tal de complir la seva missió pastoral, social i cultural, es genera un euro amb 65 cèntims a l'economia de tota Espanya, d'acord amb l'avaluació de l'impacte socioeconòmic de l'Església a Espanya feta per la consultora Deloitte. S'ha de tenir en compte de que són a moltes parròquies les que estan complementant també la feina al voluntariat, és a dir, que d'una manera desinteressada doncs estan donant de menjar a persones vulnerables, els estan acompanyant a fer els tràmits o fins i tot també fan un reforç escolar dels més petits. I tot aquest voluntariat evidentment no té una despesa econòmica, no? Per tant, per cada euro de despesa a l'Església hi ha aquest impacte d'un euro amb 65 cèntims. La campanya d'aquest any, Línia 105 per tantos, incideix a canviar també aquesta percepció sobre l'activitat eclesial després de veure en primera persona la tasca de Càritas i també de totes les parròquies que han organitzat un total de 60 rutes de proximitat per tal de demostrar amb tota la transparència on van aquests diners i què és el que estan fent.
Doncs mira, precisament per veure què es fa amb part d'aquests diners és ajudar a determinades fundacions que es dediquen a ajut social. En aquest cas parlem amb Arrel Sant Ignasi de Lleida, que és una d'aquestes entitats, i parlem amb la Sandra Domènech, d'Arrel Sant Ignasi de Lleida. Sandra, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, d'entrada, habitualment, quines són les vostres activitats?
Bé, doncs, arrel Sant Ignasi, nosaltres diem que atenem i acompanyem a les persones que estan en situació de més vulnerabilitat de la ciutat de Lleida perquè tenim diferents perfils de persones ateses. O sigui, nosaltres donem el servei a persones que estan en situació sense llar, persones nouvingudes, infància en risc... Llavors tenim com diferents projectes que atenen com a les necessitats d'aquests diferents perfils.
Sandra, no sé si teniu dades. A quantes persones ateneu al dia o l'any? Quines dades podries donar-me?
Sí, tenim dades més anuals. Normalment, anualment, tenim entre les 2.000, 2.500 persones o així a la ciutat de Lleida.
Quin és el perfil habitual de les persones que teniu?
Sí, normalment el volum més gran, tot i que tenim diferents perfils, el volum més gran d'atencions és a persones en situació de sense llar, que ho fem al centre obert, que és el centre de dia per a persones en situació de sense llar, on repartim esmorzars, berenars i donem serveis bàsics com dutxa, consigna, rober, i les persones poden estar allà una estona. També repartim aliments al servei de distribució d'aliments, la botigueta, però sí, el volum principal seria aquest, persones en situació de sense llar o sense sostre.
D'acord. No sé si has notat, o des de que hi ha xifres o coneixes xifres, ha augmentat el número de persones ateses?
Encara no entre les xifres d'aquest 2024, però el 2023 i el 2022 sí que hem anat augmentant la xifra de persones que atenem de situacions sense llar. I clar, és un tema perquè nosaltres, per dir-ho d'alguna manera, l'equip i el voluntariat és més o menys el mateix, però el número d'atencions està incrementant en els darrers anys, hi ha una certa tendència.
Sandra, quin paper juga el voluntariat dins de la Fundació?
Bé, el voluntariat és fonamental a Real Sant Ignasi. O sigui, per dir-te que normalment tenim unes 250 persones que col·laboren amb la nostra entitat i ens ajuden amb tot. O sigui, són els que reparteixen esmorzar, ajuden a col·locar els aliments al lloc. O sigui, també són el gruix principal de persones que donen classe a aquestes persones nouvingudes que volen aprendre la llengua. O sigui, és un pilar fonamental per la nostra entitat i sempre els estem molt agraïts perquè, si no, sense voluntariat ens costaria molt no podríem tirar endavant.
I cal tenir una preparació específica per ser voluntari a Real Sant Ignasi?
No, o sigui, només moltes ganes i més o menys està cert sensibilitat amb els perfils de persones amb les que treballem, i després ja quan fem el primer contacte amb la persona voluntària o amb algú que vulgui col·laborar amb nosaltres, doncs ja a partir d'aquí avaluem quin projecte potser li encaixa més, fem una mica de formació per veure com atendre algunes situacions o així, però en general només és ganes i predisposició i certa sensibilitat.
Doncs Sandra Domènech, d'Arrel Sant Ignasi de Lleida, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres per explicar-nos què feu, i felicitats per la feina.
Moltíssimes gràcies, i a vosaltres per escoltar-nos.
Doncs tenim, no, a vosaltres per atendre'ns, doncs tenim aquest 0,7% cap a pressupostos de l'Estat o cap a fins socials. Ja està, aquí ho deixo. Doncs de seguida parlarem de legalitat econòmica i parlarem del dia que és demà. I parlarem amb la Marta González, que no tinc clar exactament si parla del dia de l'amor o del dia de la feina o del dia de l'amor a la feina. Però seguida parlem aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que, con una ingesta diaria de 800 miligramos, ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
¿Ho escoltes?
Seguim, això és Esports COPE, a COPE Catalunya.
A COPE Catalunya.
Arrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de COPE Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a COPE Catalunya, amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad. La ley de segunda oportunidad es una ley que está salvando a personas y dándoles efectivamente eso, una segunda oportunidad. La ley es clara, es una ley que te permite dejar tus deudas atrás y empezar desde cero. En Área Jurídica Global son especialistas en ley de segunda oportunidad y si tienes algún problema con esto, ellos te van a orientar, te van a decir por qué camino tienes que seguir, si se te puede aplicar, si no se te puede aplicar. Y tenemos por aquí con nosotros a Javier López, de Área Jurídica Global. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Un poco resfriado, pero muy contento de estar con vosotros y de explicar a todo el mundo esta ley, como muy bien dices, ley de segunda oportunidad que cancela hasta el 100% de deudas sin tener que pagarlas.
Uh-huh. Y Ariana López, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola a todos, muchas gracias por invitarme.
Bien, empecemos. ¿Quién se puede acoger a la ley de segunda oportunidad?
Pues el 99% de personas que nos llaman. Personas que tengan deudas, que se demuestre que no pueden pagarlas, que no tengan antecedentes penales por delitos socioeconómicos y que no hayan entrado en ley en los últimos 5 años, porque se tiene que repetir cada 5 años como máximo. 90% de personas o 90+% de personas que nos llaman.
De hecho, esto es cierto, 90+% de personas. El otro día una clienta se puso en contacto con nosotros porque hicimos una publicidad. Bueno, en nuestras redes sociales vamos subiendo, obviamente, pues reels.
Tú eres abogada de Spain.
Eso es.
Tú eres abogada de Spain.
Pues
si la buscáis en redes, es abogada de Spain, que explica cosas muy interesantes también, hay que decirlo, ¿eh?
Pues justamente el otro día comentábamos que Donald Trump, por ejemplo, ¿no?, que es una persona multimillonaria, se ha acogido a esta ley de segunda oportunidad, obviamente, en Estados Unidos.
Hace años,
además, en varias ocasiones. Bueno, esta señora tenía una de sus trabajadoras de baja y tenía que pagar pues la parte correspondiente de la baja y un sueldo nuevo. Pues eso hacía que ya no le quedara el mismo dinero a fin de mes y que, por lo tanto, pues le dificultara todos sus pagos. Pues ha entrado en ley de segunda oportunidad. Y sí, no pasa nada.
Muchas las posibilidades, como digo, hay que quitar ese miedo porque la ley es muy estricta y muy clara. Tiene que demostrarse buena fe, pero bueno, nosotros la buena fe se predispone. Nos tienen que demostrar que hemos hecho algo adrede. Hombre, un señor que gana 1 millón de euros y dice, pues mañana digo que los pierdo y cancelo todo, pues hombre, de un mes para otro 1 millón de euros no se pierden.
No se pierden tan fácilmente, ¿no?
Pero, por ejemplo, un abuelo que avaló a su nieto para la compra de una vivienda.
Sí.
Ahora el nieto no puede pagar la hipoteca y le reclaman al pobre abuelo, que está cobrando una pensión de casi 2.000 euros, pero de golpe le reclaman 200.000 euros del aval. ¿Tiene 200.000 euros en la cuenta el abuelo? No, pues está en quiebra, ley segunda oportunidad y le cancelamos el 100% del aval.
Área Jurídica Global, como estaban aquí explicándonos Javier y Ariana López, son especialistas en el tema. En la web encontraréis toda la información, areajuridicaglobal.com, areajuridicaglobal.com y el teléfono 990-77-50.
Decía, importante destacar que llevamos más de 10.000 personas que han entrado en ley y han cancelado sus deudas. Somos el primer despacho que hizo la primera ley de segunda oportunidad en España. Tenemos oficinas en toda España y pueden confiar plenamente porque sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Somos los pioneros de esta ley en España.
990-77-50. Javier, Ariana López, muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem del dia que és demà, dia 1 de maig, i per això tenim a la Marta González Peláez, directora de l'Institut de Ciències Afins. Marta, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel Gabriel, com estàs?
Però demà és el Dia Global de l'Amor?
Sí, Global de l'Amor.
Però sí, senyor, de l'amor a la feina, de l'amor a la feina.
Bueno, no, perquè en realitat el dia 1, que és sí. demà, és el dia del treballador. O sigui, no del treball, sinó del treballador.
Sí.
Llavors, bueno, això per una banda. Per altra banda, l'amor, clar, al treball, l'amor al treballador, l'amor a la vida, l'amor als altres. Això és una idea que... No, això no ha passat per l'ONU. Així com altres dies que hem parlat sí que ha passat per l'ONU, aquest està encara en vies de que s'aprovi. Però ells ho van celebrant. I, bueno, ho van celebrant, que tenen, bueno, tenen com una mena d'institucions, com d'ambaixades, que són ambaixades d'aquesta organització que va difonent doncs, l'amor i la seva forma de difondre l'amor a les empreses, als col·legis, a la gent... O sigui, és com... Sí. És que m'ha cridat molt l'atenció perquè, clar, el dia dels enamorats, clar, he estat investigant, el dia dels enamorats és el dia de Sant Valentí.
Sí, el dia 14 o el dia 23 d'abril, en funció si t'agrada més celebrar un 23 d'abril o un 14 de febrer o els dos.
Els dos, exacte, però el de Sant Jordi és una, també és, una, és un dia de l'amor, però és un altre dia de l'amor diferent. O sigui, que és que hi ha diverses coses. Això és molt divertit, eh?
Sí.
Com veus? És molt divertit. Bueno, llavors és el dia global, el que passa és que s'ha convertit, perquè global la gent costa més, no? Llavors s'ha convertit en el dia internacional de l'amor, ¿vale? Bueno, podem afirmar que l'amor és un sentiment universal. A més, escolta'm, fan uns treballs d'investigació bastant profuns, eh?
Mm-hmm.
No pensis, perquè investiguen la reacció biofísica de l'amor en tots els seus aspectes. Tu havies sentit alguna vegada de la reacció biofísica de l'amor?
Home, bàsicament l'enamorament i tots aquests sentiments responen a unes reaccions químiques. Si ho reduïm a termes científics, responen a reaccions científiques.
Químiques, sí, clar. Biofísiques i després, bueno, doncs, el tema dels processos biològics com el biomagnetisme i que equilibra les emocions amoroses. O sigui, tot això és molt profund. Mare i, a més, meva. Molt...
Sí. Profund, però per l'encant, això, vull dir, no sé.
Bueno, perquè es vol demostrar, amb això que es vol fer, pues es vol demostrar que l'amor és més que una cosa cursi, no? Que molta gent diu, això és molt cursi, un dia del global de l'amor, quantes vegades ho hem dit per el tema dels enamorats, de Sant Valentí, no? El dia de Sant Valentí, bueno, és un dia que està dedicat a Sant Valentí, però, bueno, tu ja saps que això ho van agafar els americans, mm-hmm. Perquè aquests també són americans, aquesta...
Que dediquen sus presupuestos a algo tan interesante como esto. Escolta'm, tu t'imagines en algun moment, Marta, que hi hagi una mena d'elixir o de química que es compri a la farmàcia que pugui fer-te enamorar-te o desenamorar-te? Seria increïble, allò, no?
Ja n'hi ha algunes substàncies.
En sèrio? No.
Sí, home, hi ha substàncies que tu les prens i et donen una sensació i, bueno, i t'acceleren el procés de l'enamorament.
Ara, sí. Ara em deixes de pedra.
No, sí, existeixen. Però
són legals? Són substàncies legals?
No, bueno, són substàncies que tu pots comprar a la farmàcia. Jo no les diré perquè això...
No, que ens ficarem en un bassal. No les diguis que ens ficarem en un bassal. Però legals, són legals, serien legals.
Sí, bueno, són substàncies que et poden donar-te a la farmàcia, que tu te les prens i tu, pues, tens com una reacció totalment, pues, vers aquella persona o vers aquell... Perquè pot ser una persona, pot ser un amic, pot ser un germà, pot ser un animal, o pot ser el treball, també. I també pot ser, pues, un...
O si m'he de prendre, no? Això per estar enamorat del treball, ostres,
bueno,
quina gràcia, no?
Molta gent es pren estimulants per què? Per ser més feliç, no?
Home, sí, perquè hi ha gent que es prenen estimulants perquè a vegades té problemes de salut mental, hi ha moltes coses,
no,
més allà de la terapèutica.
S'ho prenen per... No és del punt de vista terapèutic, sinó perquè necessiten, pues, tenir una mica d'impuls, de donar-li una mica d'impuls. No,
sí.
Ells no. Ells creuen que el que hem de fer és estudiar i ser molt conscients del que l'amor comença per l'autoacceptació i el perdó d'un mateix i dels altres, no? I el respecte, la compassió, l'abraçar-nos, la diversitat i marcar junts la diferència a través de l'amor.
Clar, això és... Estem parlant d'un pensament filosòfic profund davant de tot
molt,
això,
molt
eh?
Profund,
clar.
Molt profund,
aquí sí,
totalment,
sí.
Totalment. Però, bueno, és algú que pot ser interessant, no?
No, i tant. Que no, bueno. De fet ho és.
De fet, a l'amor, què passa? Pues nosaltres fem les coses per amor quan... perquè tenim un impuls, perquè una persona ens agrada, perquè una cosa ens atreu per alguna qüestió...
Marta, tu m'estimes?
Jo t'estimo molt.
Jo a tu també, molt. Però em sap molt d'això, però... Encara que t'estimo, t'he de tallar. I demà
t'enviaré el Miguel, eh? O el Guidi del Vall.
Molt bé.
Que això és un símbol de reconciliació i d'amor, també, que tenen els francesos.
T'ho agraeixo. Marta, que tinguis un bon dia, cuida't.
Igualment.
Adéu, bon dia. Doncs tanquem aquí. Ja sabeu que totes les xerrades que hem fet aquí podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya. De seguida continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Nosaltres demà no tornem perquè és festiu, però divendres sí. Que acabin de passar una bona tarda i una abraçada de qui els ha parlat amb vos, José Miguel Cruz.